El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Sabadell ha tancat el mes de novembre amb 88 aturats menys en relació a l'octubre. Amb aquesta davallada, el volum total de desocupats a la ciutat se situa en els 11.647. De fet, Sabadell és el municipi de tot el Vallès Occidental on més s'ha reduït l'atur durant el mes de novembre, amb aquest nombre de parats menys, aquests 88, i la ciutat encadena dos mesos consecutius de caigudes en la desocupació. A més, respecte d'ara fa un any, l'evolució del mercat laboral també ha estat positiva i un total de 256 sabadellencs han trobat feina durant aquest període. A Catalunya, en canvi, aquest novembre hi ha hagut un lleuger repunt de l'atur. Un total de 986 persones han perdut la feina en el darrer mes, de forma que la xifra d'aturats escala fins pràcticament als 349.000. Tot i la pujada, es tracta del volum més baix de parats en un mes de novembre des de l'any 2007. Respecte de fa un any, també hi ha 20.840 desocupats menys. Al conjunt de l'Estat, l'atur s'ha reduït en 33.000 persones i també ha assolit la xifra més baixa en un mes de novembre dels últims 15 anys. Avui volem analitzar aquesta situació, conversant amb l'Ivan Ramos, secretari comarcal de Comissions Obreres al Vallès Occidental i a la Catalunya Central. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia.
I via telefònica tenim a l'Ester Espigares, secretària comarcal de la UGT al Vallès Occidental. Ester, bon dia, què tal?
Hola, bon dia.
Començo pel principi. Quina valoració, així en fred, ras i curt, Ivan, feu d'aquestes dades d'atur?
Bé, en principi són unes dades positives, perquè històricament el mes de novembre, degut a l'estacionalitat del mercat de treball, no acostuma a ser un bon mes per les dades de l'atur, i en canvi doncs aquest mes, tant a Sabadell com a la resta de la comarca, hem tingut una notícia positiva i s'ha reduït la taxa d'atur. Per tant, en principi la veiem de manera positiva, però ho hem de veure amb una certa preocupació de cara als propers mesos. No?
Mm-hmm. Ester, com ho veieu?
Bueno, la mateixa línia que hi van. Tot i que bueno, aquest mes, com deia, pues és un mes negatiu generalment, no? Ja en termes d'ocupació, perquè es situen entre la finalització de l'època estival i l'inici de la campanya de Nadal. Però si tenim en compte aquestes dades interanuals, pues hem de dir que són dades que segueixen sent positives. No? Hi ha un increment de per exemple, la contratació del 95%, per tant, és positiu, tot i aquesta dada, aquesta petita davallada de l'atur.
Clar, aquí hi ha una situació que probablement des de fora, no? I anar-ne parlant de que s'avança la campanya de Nadal, de fet aquest any el Black Friday, que hi ha a finals del mes de novembre, per tant fa pensar que les empreses ja haurien de tenir el personal a punt, no?, per assumir la campanya de Nadal. Això creieu que hi pot jugar d'alguna manera el fet que s'hagi avançat al Nadal?
En certa manera jo crec que sí, perquè al final, si veiem per sectors d'activitat quin ha estat el volum de contractació i d'ocupació, veurem que aquí, per exemple, a la comarca són els serveis els que han pujat. Això vol dir que és el comerç, en certa manera, la que està tirant una miqueta de les dades de l'atur. A Catalunya s'ha reduït, tenint en compte el nostre model, que està molt basat en el turisme. Si ens fixem en la indústria s'ha reduït molt poc l'atur. Això vol dir que encara hi ha una certa inestabilitat, degut també a la falta de components i al tancament de l'any, no? de molts dels sectors. Però en principi són unes bones dades, perquè també a nivell de la reducció de l'atur de les persones joves s'ha reduït, en aquest sentit, l'atur de les persones de menys de 25 anys en un 1,3%, i en aquest sentit doncs són unes bones dades. No?
Uh-huh. Ester, la setmana passada coincidia que ens acompanyaves com a tertuliana, no? Parlàvem de la situació del comerç, no? De les dificultats, clar, sorprenia, no? Parlant de Black Friday, parlant d'aquest fervor, per dir-ho d'alguna manera, no? Per avançar una mica la campanya de Nadal, que ens trobem en aquesta situació, li doneu importància o penseu que potser s'ha apretat una mica per contractar més gent de cara al desembre?
Disculpa, no t'he escoltat bé ara.
No, em refereixo que si creus que realment de cara al desembre es contractarà més gent també en el sector del comerç i realment es notarà aquesta campanya de Nadal o que aquestes contractacions ja s'han fet.
No, jo crec que s'han de notar encara, perquè si analitzem dades, encara el sector serveis ha de pujar la contractació. O sigui que jo crec que s'està fent més tard, però sí que es veuran la pujada de contractació encara per arribar de Nadal.
Esther, a Sabadell baixa l'atur, també ho fa el Vallès Occidental, però puja a Catalunya. És anecdòtic o com ho hem d'analitzar?
Jo crec que bueno, és anecdòtic. Si mirem en les dades a nivell interanual, com deia abans, pues, es veu l'impacte de la reforma laboral. Realment estem molt millor que fa un any. Com deies tu abans també, des del 2007, no? És la xifra més baixa a Catalunya de l'atur. Llavors, jo crec que estem bé, o sigui, que són dades positives.
Mm-hmm. Com ho veus, Ivan, en aquest sentit? Creus que és anecdòtic? Explica una mica com és la comarca?
Bueno, jo crec que és precisament això. Ens explica una mica que tenim una comarca que comparteix molt el nivell industrial i el comerç, que no tira tant del turisme com a molts indrets de Catalunya. I jo crec que, com deia l'Ester, no? Són unes bones dades perquè també s'està veient quin és el percentatge de contractació indefinida, que ara ha estat del 43,5% pràcticament. Jo crec que són dades que no s'havien vist mai al nostre territori i, per tant, les hem de veure amb una certa preocupació degut al que ens està passant amb la pujada dels preus i sobretot amb la pujada dels tipus d'interès, que això en principi està ralentint una miqueta l'economia, i segurament si no s'haguessin apujat els preus d'aquesta manera, doncs la nostra economia hagués crescut encara més i l'atur seria més baix, no, encara.
De totes maneres, aquesta contractació indefinida, Ivan, com la interpreteu? És a dir, en què canvia? Imagino que pel treballador moltíssimes coses, no? Però realment a dia d'avui acomiadar, es pot acomiadar, encara que sigui indefinit, no? En què creieu, per què creieu que és tan important aquest tipus de contractes indefinits?
Bueno, sobretot perquè genera estabilitat i seguretat a les persones treballadores. Al final, quan algú està buscant feina, el que vol tenir és la major projecció d'estabilitat possible, no? Quan tu vas a comprar-te qualsevol cosa que no sigui un bé d'utilitat necessari, per dir-ho d'alguna manera, el que et demanen és que tinguis una certa estabilitat a la teva feina. És impossible avui en dia pensar en comprar-te un pis o un lloguer si no tens una feina estable. Per tant, jo crec que canvia molt la vida de les persones. Si bé és cert que, com bé dius, l'acomiadament al nostre país és lliure, tot i que té un preu, però bueno, aquesta realitat ja la veníem arrastrant d'abans, o sigui, en el nostre mercat de treball sempre hi ha hagut un acomiadament lliure, que és aquell improcedent que no hi ha cap motiu i l'únic que ha de tenir un preu, i tant de bo que sigui un preu més alt, per tal que les empreses s'ho hagin de pensar encara més, no?, a l'hora d'acomiadar-te, però és molt important tenir estabilitat a la feina.
Esther, creus que protegeix més a l'ocupació el fet de que tinguem un 43% dels nous contractes indefinits?
Per suposat que sí. O sigui, no és el mateix. No. I més que res, el tipus de contracte que s'ha eliminat, no? Que fins ara la contractació temporal, la gent patia, no? Perquè hi havia molta contractació que no et sabies quan seria la finalització del teu contracte, i tot això s'ha eliminat. Per tant, hi ha una seguretat, com deia l'Ivan, que abans no tenies, que pots reactivar l'economia perquè pots comprar coses i productes que abans no podies, i hi ha una molta més estabilitat a les persones.
Abans citaves la reforma laboral. Creus que n'és la culpable el 100% d'aquestes dades?
Bueno, potser el 100% no, però potser el 95% que diem que hi ha de contractació indefinida en respecte a un any, doncs sí. Un 95%, doncs jo diria que sí.
En què més creieu que ha ajudat?
La reforma.
Sí. En què més creus que ha ajudat, Esther?
La reforma laboral?
Sí.
Bueno, el que parlaven abans, no? Aquesta estabilitat de cara a les persones. Se puja la contractació indefinida, se baixa l'atur, reactiva l'economia. Tot això ha ajudat, pues, a això, la reforma.
Ivan, deies.
Sí, jo crec que també hi ha un punt que de vegades no en parlem molt sovint, però que és important, que és el fet de que la negociació col·lectiva, els sindicats han tornat a recuperar la nostra força, no?, a la taula de negociació mitjançant aquesta reforma. Jo crec que s'està veient en aquells sectors que estan més organitzats, com les pujades salarials que s'estan signant en els convenis col·lectius, doncs són molt superiors al que venien sent, no?, els últims anys, i per tant jo crec que aquí també s'estan notant els efectes de la reforma laboral, que és molt positiva per la gent treballadora, no?
Em guardo la part de pujada salarial, que hi vull dedicar un espai també, aprofitant que us tinc avui a tots dos, perquè crec que és un dels grans melons que ens queda per obrir segurament en els pròxims mesos, no? Esther, amb tot plegat hem d'esperar-nos un bon desembre, és a dir, les dades de desembre han de ser molt, molt i molt positives, tenint en compte les tendències globals?
Home, tal com he comentat abans, jo crec que sí, encara falta aquesta contractació del Nadal, s'ha de veure, per tant, això farà que les dades siguin molt més positives.
Ivan, també ho veus així?
Sí, jo crec que sí, que seran bones dades perquè al final la nostra economia es mou molt estacionalment i el mes de desembre històricament ha estat positiu i si no hi ha cap delta baix o algun fet important aïllat i exter al nostre mercat de treball, jo crec que la tendència hauria de ser positiva.
Amb opció que a partir de l'any que ve la situació canviï, que hi hagi un canvi de tendència o teniu la sensació que es mantindran les dades que tenim ara per ara, Ivan?
De moment tot ens indica que continuarem tenint aquestes dades i que la nostra economia continuarà creixent, tot i les dificultats que tenim, no? Que són moltes, la incertesa per un costat de la guerra, la falta de components i de microxips. O sigui, jo crec que encara no hem sortit d'aquesta crisi, però tot i així el mercat de treball s'està demostrant que té una certa solidesa i que, per tant, pues, en principi hauríem de continuar amb aquesta línia de creixement i, per tant, de reducció de l'atur. Per això deia abans, no?, que ho hem de veure amb una certa preocupació, perquè hem de pensar també que una de cada tres persones que estan a l'atur no cobren absolutament res perquè són aturats de llarga durada, no? I en aquest sentit sí que ho hem de veure amb una certa preocupació per veure de com aquesta gent són capaços de reintroduir-los en el mercat de treball.
Clar, parlàvem l'altre dia amb la presidenta del CIES, l'Alícia Bosch, que ens acompanyava, i també en parlàvem amb la gent de la Cambra de Comerç de Sabadell, i ens deien que cada vegada noten més la dificultat de trobar determinats perfils professionals, no? I apuntaven, tant un com l'altre, que potser caldria repensar com fem la formació professional amb un vincle més estret entre el que necessita el mercat de treball i el que s'ofereix per estudiar. Ho seria un bon camí, Ivan? Què en penses?
Bueno, això és una... Aquesta és una de les moltes realitats que necessitem canviar, no? Jo crec que la FP és veritat que s'ha d'adaptar, però no tant a la necessitat de l'empresa, sinó a l'aposta estratègica del nostre mercat de treball i de les noves tecnologies. Al final, les empreses sempre han tingut la capacitat de formar els treballadors per la via de la formació subvencionada. O sigui, tampoc la FP es pot convertir en una formació a demanda de cada una de les empreses, però sí que si estratègicament les ciutats pensen en un model d'indústria que vagi més enllà del que tenim ara, doncs evidentment s'ha de reforçar aquest model amb la formació professional per ser capaç d'introduir les persones en el mercat de treball i cobrir les necessitats reals de les empreses.
Esther, com ho veus?
Sí, bueno, per nosaltres sempre ha sigut una reivindicació clau, no?, la FP dual, aquesta relació entre la formació i les pràctiques a les empreses. I per altra banda també és important, sempre les empreses es queixen, no?, de que no tenen mà d'obra qualificada, però la formació que han de fer contínua a l'empresa no la fan. Per tant, això també s'hauria de mirar, no?, per què no creuen en el treballador i no el van formant, perquè al final el treballador potser no està a la teva empresa tota la seva vida, però potser se'n va a una altra empresa del mateix sector. Per tant, la formació ja la tindria, no?, com fan a la construcció, per exemple.
Uh-huh. Per tant, caldria una aposta més ferma per aquesta formació del treballador, vols dir, Esther, no?
Sí, uh-huh. Sí.
Un altre dels debats que tenim sobre el nostre mercat del laboral, jo diria que n'hi ha molts, però un altre és com és, no? Moltes vegades parlem de la dependència del turisme, ho dèiem abans. Esther, creus que cal una aposta més ferma perquè la indústria sigui més protagonista del nostre mercat de treball?
Sí, això sempre ho hem dit des dels sindicats. O sigui, la indústria al final es veu que té millors convenis, millors condicions laborals i és més estable. I sempre hem dit que s'ha d'apostar al país, s'ha de fer una aposta de país per la indústria.
Ho veus així?
Sí, mira, avui precisament assignarà... en el marc del diàleg social de Catalunya signarà un acord amb els agents socials, amb els sindicats i les patronals per part del govern per fer pujar un 8% la renda d'inserció, també per reforçar el Pacte Nacional per la Indústria i el seu desplegament amb uns 600 milions d'euros i, per últim, el reforç de la formació professional. O sigui, jo crec que precisament són tots aquests temes, no?, els que com a mínim nosaltres ja portem molts anys apuntant cap a aquesta direcció i sembla que el govern s'està donant compte de que tenir un model industrial doncs reforça l'ocupació, la qualitat de l'ocupació i, per tant, fa créixer el país, no?
Clar, i aquí també hi ha el debat que deia que us guardava pel final, perquè em sembla interessant abordar-lo, que és què ha de passar amb els salaris dels treballadors, no? Perquè és un debat que hem anat tenint també a les tertúlies del programa, n'hem anat parlant amb economistes, amb empresaris, els economistes diuen no es pot pujar tant el salari com pujar la inflació, perquè entraríem en una espiral inflacionista, però el cert és que també ens diuen que la inflació així es quedarà si aconseguim contenir-la, però que si no aquest increment de preus és ja pràcticament tancat i barrat, no? Que serà molt difícil fer marxa enrere. En aquest sentit, com s'està portant aquesta negociació, Ivan, i quin camí hi ha per aquest increment salarial respecte als treballadors de cara a l'any vinent?
Mira, els salaris han de pujar sí o sí, perquè si no pugen s'estancarà l'economia. Això és el primer element. Aquests economistes que diuen que no es poden pujar els salaris són els mateixos que deien que no es podia pujar el salari mínim interprofessional i el món no es va acabar, no? Quan es va pujar, això va significar també un increment de les cotitzacions per part de l'Estat i tot això és positiu per al nostre mercat. Les negociacions, per desgràcia, s'estan portant a base de conflictes i de convocatòries de vagues, com les que han tingut en el metall. Avui són els companys de Mercabarna, de distribució de majoristes de fruita i verdura, que estan a la vaga. Hi ha vagues d'òptica, o sigui, tenim molts sectors, la neteja ha convocat vaga pels propers dies, crec que són 14 i 15 de desembre, perquè al final les patronals no estan arribant als acords necessaris per tal de reconèixer el poder, o més que res, que no es perdi poder adquisitiu per part dels treballadors. Si ens fixem en una dada, per exemple, en el preu del petroli, mentre que va pujar el preu del petroli, pujaven molt els preus de la benzina i del dièsel. Ara, el preu del petroli ha baixat moltíssim i, en canvi, continua estant molt alt el preu de la benzina i del dièsel. Això vol dir que, al final, són les grans empreses les que tenen la capacitat de mantenir els preus alts i les que estan generant la inflació, i no són pas els salaris dels treballadors. Per tant, els salaris han de pujar i han de corregir aquesta inflació, no?
Han de pujar en quina magnitud, Esther?
Home, jo, si ens fixem en les dades de l'IPC, no? Que està al 6,8%, com a mínim el nivell de vida de les persones ha de pujar el mateix. Tenim les empreses, que hi ha una dada també que han tingut beneficis del 6,7% respecte del 2019. No pot ser. Si estan dient que no poden aguantar aquesta pujada de salaris, però estan tenint beneficis, i aquí hi ha alguna cosa que no quadra. Llavors, nosaltres portem ja temps, portem mesos reivindicant aquesta pujada, no?, de salari, i que a més de pujar el salari del conveni i s'incloguin les clàusules de revisió salarial, no?, perquè al final no paguin els treballadors i treballadores, com sempre, per les conseqüències d'aquest increment de la inflació i del cost de vida.
Clar, el que diuen les empreses és que un treballador, permeteu-me l'expressió, costa més que el que ingressa el treballador, no? Que hi ha totes unes despeses socials, impositives, etc, que tenen un pes molt important per les empreses i que això tensa molt la corda, no?
Si això fos així, no hi haurien empreses, perquè estarien totes tancades. O sigui, els treballadors han de tenir salaris que puguin comprar els productes que fabriquen, perquè si no, no hi hauria economia i les empreses s'haurien de tancar perquè no tindrien res per vendre. O sigui, no hi hauria compradors pels seus productes. Per tant, o sigui, els empresaris el que no poden dir és que els treballadors guanyen massa, perquè si mirem la diferència entre el salari més baix i el salari més alt de cada una de les empreses, segurament ens tiraríem dels cabells. Perquè a la part de dalt, segur que sí que tenen els increments salarials necessaris per assumir aquest cost de la vida, no? I són les persones amb menys qualificació i les tasques menys qualificades aquelles que costen més de pujar els salaris. És una qüestió de solidaritat, de dignitat i també de justícia que pugin els salaris tant com puja la inflació, perquè si no pugen al final la gent no té diners per gastar, s'atura l'economia i llavors són les empreses les que comencen a fer acomiadaments, a demanar mesures alternatives, a demanar ajudes al govern i al final són els treballadors aquells que han de suportar, no?, el pes de les, i les conseqüències de les crisis. Per tant, ha d'haver un canvi totalment radical en aquest sentit.
Esther?
No, i aquí, a més, això, o sigui, si estan tenint beneficis, com poden dir que no poden pagar salaris? Després, per altra banda, estan dient que busquen treballadors qualificats. A quin preu? Llavors, tot això s'ha de equilibrat. No pot ser que tot el pes de tota la càrrega de salarial vagi als treballadors i treballadores amb salaris baixos. O sigui, si les empreses tenen beneficis, han de repartir aquests beneficis. Si volen treballadors qualificats, han de pagar per treballadors qualificats. Llavors, això s'ha de pujar el salari sí o sí.
Mira, aquest matí escoltava d'una treballadora d'un hospital que en el seu primer any, si compara el seu salari amb el que podria cobrar a Alemanya o a França, seria 3 vegades superior allà, a l'estranger, no? I per tant, aquest és un dels problemes que tenim amb la sanitat, que se'n va al personal sanitari perquè els salaris que es paguen a Espanya són de misèria, d'autèntica misèria. I per tant, s'ha de fer una aposta clara, no?, en aquest sentit.
Doncs moltíssimes gràcies a tots dos per haver-nos acompanyat avui, per haver-nos ajudat a fer aquesta radiografia també del mercat de treball, emparats una mica en les dades de l'atur que coneixíem amb divendres passat. Gràcies a l'Ivan Ramos, secretari comarcal de Comissions Obreres al Vallès Occidental i a la Catalunya Central, i a l'Esther Espigares, secretària comarcal de la UGT. Que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies.